tal, amics oients? Bon dia i bona hora, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui estem a dijous 16 de novembre del 2023. Una jornada que comença amb el cel mig encapotat i amb temperatures suaus. Aniol Puigverd, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal, Joel?
Com ens llevem aquest matí en general?
Doncs tenim 2 graus a Vall de Núria, 8 graus a Das i a Ribes de Freser, 9 a Ripoll, 10 graus a Olot i a Mieres, 12 a la Vall d'en Bas, a Castellfollit de la Roca i a Vic, 13 graus a Banyoles i a Figueres, 14 a Girona i a Roses i 16 graus a Anglès i a Sant Feliu de Pallerols.
5 minuts més amb Joel Tallant i Aniol Puigverd.
I ara mateix amb en Daniel Ramírez, quina és la previsió de cara a les properes hores?
El canvi de temps ahir es va notar, sobretot pel que fa a temperatura, però també a l'aspecte del cel. Un dia ennuvolat, emboirat a les muntanyes i a l'extrem sud, a tocar del Montseny, va caure alguna gota, algun plogim a la tarda i al vespre. Poca cosa. Bé, les temperatures es van quedar entre els 15 i els 20 graus. 20 graus a Llançà, la més alta. Res a veure amb les temperatures de dimarts. A Mieres van arribar a 18, el dia abans 28. Ha baixat 10 graus la temperatura màxima. A Camprodon la mínima 3, màxima 13. A Ribes de Freser, mínima 7, màxima 13. A Olot, màxima només 15. O a Vic també es van quedar només amb 15 graus. En definitiva, refrescada que notarem també avui. Avui matí encara ennuvolant, no descartem alguna gota, algun plogim cap al sud, molt poqueta cosa, bàsicament cap a la selva. I a la tarda una mica més de sol a tot arreu amb algun núvol prim. Per tant, la tarda ja no estaria tan tapat el cel o tan ennuvolat. Les temperatures quedarien entre 16 i 22 aproximadament. Puja una mica la màxima perquè la tarda farà una mica de sol. I bé, divendres, dia variable, mig ennuvolat, no descartem alguna pluja feble cap al sud de la Costa Brava i la Selva, molt poqueta cosa, bàsicament matí, i a la tarda variable amb clarianes. El cap de setmana ja tindrem més sol i aquesta temperatura que tendeix a pujar ràpidament tornarà a fer calor entre diumenge i dilluns de la setmana vinent.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Les acusacions particulars dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils han reiterat aquest dimecres al Tribunal Suprem que els 3 condemnats ho han de ser també per les morts de la Rambla de la capital catalana i el passeig marítim de la localitat del Baix Camp. Segons els advocats de diversos Mossos d'Esquadra ferits, els 3 condemnats van ser imprescindibles per cometre els atemptats i, per tant, han de ser jutjats un altre cop, incloent aquest delicte. Escoltem l'Agustí Carles, advocat.
Aquestes persones se'ls jutja pel que ha passat. Estem d'acord amb les condenes, i així ho hem dit avui, i que es mantinguin. El que diem és, falta un membre. És a dir, que n'hi ha 3 de condemnats, però hi ha un quart que va marxar amb una furgoneta. Serà l'imant o qui serà? Però aquest quart és un membre que també formava part de la cel·la terrorista.
Avui també parlarem de Vallter perquè és des de fa anys una estació deficitària.
Cada any l'estació tanca amb pèrdues importants que en algunes ocasions arriben al milió d'euros. És per això que des de Ferrocarrils de la Generalitat s'està treballant per canviar el model d'estació i convertir Vallter en una estació oberta els 365 dies l'any.
Escoltem en Xavi Guitart, és el president del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Ripollès.
Bueno, evidentment és una inversió ambiciosa, jo crec que costarà, evidentment, però sí que és veritat que si es va treballant i es va pedalant cap un camí i es comença amb el projecte, es tira endavant el projecte, tenim el projecte sobre la taula, a partir d'aquí hi ha fons europeus, hi ha fons de Generalitat i també crec que hi ha d'haver voluntat.
Unes 9.000 persones ja han fet servir el rumbús que va de les Preses a Santa Pau.
El Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa destaca el bon funcionament del servei i anima els visitants a fer-lo servir encara més. Des de Teixa diuen que a l'estiu es va notar una major afluència de viatgers al rumbús i avancen que ja pensen com millorar-lo.
El gerent de Teixa és l'Àlex Gelabert.
Està funcionant molt bé per ser un servei molt jove. És veritat que va començar, diguéssim, doncs, el mes d'abril, amb caps de setmana i per dir alguna manera, doncs, amb una freqüència d'una hora, i portàvem viatgers, però no havíem tingut el boom que hem tingut aquest estiu. Boom vol dir, doncs, que d'alguna manera s'està utilitzant amb assiduïtat i molt més que les proves que havíem fet amb el Olot, Santa Pau, els caps de setmana amb menys freqüència.
I entre Olot i Santa Pau, els treballs del bicicarril avancen a bon ritme.
L'obra se centra en el trasllat de les línies telefòniques que dificulten avançar en els terminis. Segons el director del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa, Xavier Puig, el primer tram que connecta amb el restaurant dels Ossos fins a l'escola Joan 23 s'hi han de recol·locar molts serveis.
Les obres del carril bici el que tenen és la problemàtica de que hi ha molts serveis afectats i per tant això és el que... que traslladar les línies telefòniques, que sobretot a la zona dels ossos n'hi ha moltes. Són aquestes tipus de coses que sempre endarrereixen les obres.
I parlant d'obres, el Departament de Territori espera poder licitar aquest mateix any les obres del conegut com a pont del Carbur entre Sant Pau i Camprodon.
Tot i això, admeten que hi ha un tap d'infraestructures que han de passar per aquest tràmit i no descarten que pateixi algun endarreriment fins a l'any que ve, que és quan s'espera que comencin les obres.
El director de Territori a les comarques de Girona és Sergi Albric.
Aquest 2023, doncs, el pressupost de la Generalitat contemplava aquests 6 milions d'euros per fer les obres del pont del Carburo. Vaig a comentar, doncs, que la licitació s'havia de fer al final del d'un trimestre del 2023 i es treballa amb aquesta idea de que al llarg d'acabar l'any, doncs, es pugui fer aquesta licitació.
I avui també us explicarem que els amics de Sant Esteve i el Santuari del Tura d'Olot fan una crida a tothom per aconseguir donacions econòmiques per recuperar les imatges de Sant Esteve, Santa Sabina i Sant Valentí que haurien d'estar situades a la façana de l'església.
Aquestes figures van desaparèixer durant la Guerra Civil, deixant buida la portada principal del temple. Ara que aquesta part s'ha arreglat, des de l'associació diuen que és moment de treballar per recuperar la imatge original.
Un dels membres de l'entitat és en Carles Macias.
I el que podem avançar és que estem tirant endavant ja la imatge del Sant Esteve, perquè pràcticament ja tenim els diners suficients per financiar-ho, el qual vol dir que les tres imatges no es posaran de cop, però sí que tenim molt d'interès en que es col·loqui la central i a veure si de mica en mica podem anar completant l'obra.
I Esquerra de Ripoll ha registrat una moció per sol·licitar que s'organitzi una gala de l'esport a Ripoll per reconèixer els mèrits esportius individuals i col·lectius dels esportistes del municipi.
Els republicans demanen emmirallar-se en municipis com Torelló o Manlleu, que fa anys que organitzen esdeveniments semblants.
Escoltem la portaveu, la Chantal Pérez.
Es tracta de, bueno, de premiar el talent ripollès en l'esport, que n'hi ha i n'hi ha molt, de reconèixer la feina de clubs, d'entitats i de treballar una mica per la cohesió, la inclusió i tot el que l'esport representa.
I ja que parlem d'esports, l'hoquei Olot vol recuperar bones sensacions. Els olotins en reben aquest cap de setmana al Vendrell a 7:45 del vespre.
Després de dos desplaçaments en el que va de Lliga sense sumar, els de Jordi Garcia volen mostrar el seu millor nivell a la Josep Jou.
Crec que és una mica mental, crec que vam fer una molt bona pretemporada, vam acabar l'any passat molt bé, tenim conceptes molt ben estudiats i molt ben treballats, per tant jo crec que és més un tema mental, que quan sortim a fora potser no et sé ben bé dir el què, però potser ens tirem un pèl enrere quan hem de ser encara més valents i més atrevits.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Són les 8:08. Les acusacions particulars dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils han reiterat aquest dimecres al Tribunal Suprem que els tres condemnats ho han de ser també per les morts a la Rambla de la capital catalana i al passeig marítim de la localitat del Baix Camp.
Segons els advocats de diversos Mossos d'Esquadra ferits, els tres condemnats van ser imprescindibles per cometre els atemptats i, per tant, han de ser jutjats un altre cop, incloent aquest delicte.
Jordi Altesa.
Mohamed Juli Chemal i Drissou Kabuir van ser condemnats a 43 i 36 anys de presó respectivament després que l'Audiència Nacional el rebaixés 10 anys, la pena inicial. Les defenses han demanat l'absolució o la rebaixa de penes. L'acusació particular exercida pels pares de Xavi Martínez, el nen de 3 anys mort a la Rambla, han insistit en que cal investigar més a fons si l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, realment va morir en l'explosió del Canà del 16 d'agost o fins i tot si tenia contacte directe amb els serveis secrets espanyols. Així ha assegurat que hi ha coses que no quadren a la seva mort, com la desaparició del seu telèfon mòbil, tot i que l'aparell va rebre trucades de 2 o 3 minuts dies després dels atemptats, la fugida de la seva furgoneta minuts després de l'explosió del Canà, entre d'altres qüestions que explica l'advocat de la família, Agustí Carles.
Aquestes persones se'ls jutja pel que ha passat, estem d'acord amb les condenes, i així ho hem dit avui, i que es mantinguin. El que diem és, falta un membre, és a dir, que n'hi ha 3 de condenats, però hi ha un quart que va marxar amb una furgoneta. Serà l'imant o qui serà? però aquest quart és un membre que també formava part de la cèl·lula terrorista. Aquí ningú investiga res i entenem que aquesta quarta persona, els nostres clients, i creiem que totes les víctimes han de saber de si hi havia un quart terrorista, aquest quart terrorista s'ha d'investigar. Nosaltres, com no tenim clar que la mort de l'imam ha quedat acreditada, volem primer començar per aquí.
Per contra, les defenses han al·legat diverses vulneracions de drets com el de la tutela judicial efectiva o la presumpció d'innocència i han remarcat alguns defectes en la cadena de custòdia de diversos elements decomissats per la policia.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Amb 4 minuts, un quart de nou. Unes 9.000 persones ja han fet servir el Rumbus que va de les Preses a Santa Pau. El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa destaca el bon funcionament del servei i anima els visitants a fer-lo servir encara més.
Des de Teixa diuen que l'estiu es va notar una major afluència de viatgers al Rumbus i avancen que ja pensen com millorar-lo.
Recordem que el Rumbus és aquest servei que el que intenta és descongestionar la zona de la Fageda d'en Jordà i que els conductors que arriben per Bracons, doncs, aparquin just a les Preses i que un bus llançadera els transporti fins a Santa Pau. En té tots els detalls en Gerard Puigdemont.
Amb les obres de millora, l'aparcament de la Fageda completades, des de Turisme Garrotxa, el Parc Natural de la Zona Volcànica i Teixa continuen insistint els visitants a fer ús del Rumbus per col·lapsar menys el trànsit a la comarca. Ara, per exemple, els caps de setmana de tardor, on es concentra un gran volum de visitants a la Garrotxa. Des de Teixa expliquen que va costar arrencar, però que durant l'estiu molts visitants de la comarca van fer ús d'aquest servei. En parla Àlex Gelabert, gerent de Teixa.
Està funcionant molt bé per ser un servei molt jove. És veritat que va començar, diguéssim, doncs, el mes d'abril amb caps de setmana i per dir-ho d'alguna manera, doncs, amb una freqüència d'una hora i portàvem viatgers, però no havíem tingut el boom que hem tingut aquest estiu. Boom vol dir, doncs, que d'alguna manera s'està utilitzant amb assiduïtat i molt més que les proves que havíem fet amb el Santa Pau els caps de setmana amb menys freqüència.
Durant el pont del Pilar, pel 12 d'octubre, en 4 dies es calcula que unes 500 persones van agafar bitllet i ara l'objectiu de Teix és estudiar de manera més concreta els viatgers reals que té el Rumbus i les dinàmiques que segueixen.
Una de les qüestions que hem de millorar és la detecció exactament de quants viatges fan, perquè clar, agafen el bitllet de dia i llavors ja no detectes quan pugen i baixen. I fins i tot vam tenir algun viatge, doncs, amb saturació, amb un vehicle de 55 places, doncs, en van sortir. Per tant, doncs, en certa manera està funcionant molt, molt bé.
Des de Teix s'expliquen que l'usuari majoritari del Rumbus són visitants, tot i que també han notat com persones de Santa Pau han aprofitat les freqüències del Rumbus per fer desplaçaments. El gerent de Teix també assegura que la Generalitat té el compromís de mantenir el servei de Rumbus de cara al 2024.
Els treballs del bicicarril entre Santa Pau i Olot avancen a bon ritme. L'obra se centra en el trasllat de les línies telefòniques que dificulten avançar en els terminis.
Segons el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Xavier Puig, el primer tram que connecta amb el restaurant dels Ossos fins a l'escola Joan 23 s'hi han de recol·locar amb els serveis.
Roger Isern.
Els treballs del bicicarril entre Santa Pau i Olot avancen al ritme previst. Ara mateix les obres s'estan centrant en la part entre la zona del restaurant Els Ossos i l'escola Joan 23. Es tracta d'una zona de restaurants i cases que suposen uns treballs de passat cablejat que dificulten que els terminis s'avancin més del previst. Tot i així, després de les afectacions a l'avinguda Sant Jordi de fa unes setmanes, les obres no estan provocant afectacions considerables de trànsit pel que fa a Olot. El director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa és Xavier Puig.
Les obres del carril bici el que tenen és la problemàtica de que hi ha molts serveis afectats i per tant això és el que que traslladar les línies telefòniques que sobretot a la zona dels Ossos n'hi ha moltes. Són aquestes tipus de coses que sempre endarrereixen les obres.
Tot i que des del Parc Natural desitjarien que les obres avancessin més ràpid, els treballs van a bon ritme. Puig remarca que els terminis es compliran i que serà una infraestructura important pel que fa a la mobilitat de la comarca.
En principi els treballs van avançant, jo crec que a bon ritme. Segurament tots voldríem que avancessin més ràpid, però però sobretot el primer tram, el que seria des del Joan 23 fins a pràcticament a arribar als Ossos, he observat aquests dies que van a bon ritme.
Els treballs del bicicarril entre Olot i Santa Pau es preveuen que acabin l'any vinent i permetran connectar una de les zones turístiques més visitades durant l'any a casa nostra.
I parlant d'obres, el Departament de Territori espera poder licitar aquest mateix any les obres del conegut com a Pont del Carbur, situat entre Sant Pau de Segúries i Camprodon.
Tot i això, admeten que hi ha un tap d'infraestructures que han de passar per aquest tràmit i no descarten que pateixi algun endarreriment fins l'any que ve, que és quan s'espera que comencin les obres.
La licitació de les obres del Pont del Carbur viu ja la seva recta final. Segons el Departament de Territori, la intenció és que aquestes es licitin aquest mateix any, aquest 2023. Una voluntat que xoca amb altres projectes que han de passar per aquest tràmit i això pot suposar un coll d'ampolla. Les obres, en tot cas, haurien de començar ja l'any que ve. Sergi Albrich és el director de Territori a les comarques de Girona.
Aquest 2023, doncs, el pressupost de la Generalitat contemplava aquests 6 milions d'euros per fer les obres del Pont del Carburo. Vaig a comentar doncs, que la licitació s'havia de fer al final, al d'un trimestre del 2023, i es treballa amb aquesta idea de que al llarg d'aquest d'acabar l'any doncs, es pugui fer aquesta licitació. Sí que és veritat que hi ha molts projectes arreu del país que s'han de licitar i per tant esperem que sigui final 2023 i que no haguem d'esperar al 2024. Per tant, el Departament i Infraestructures en aquest cas doncs, treballa doncs, per licitar-ho doncs, les properes setmanes no massa més enllà i per tant aquest és el calendari doncs, que es treballa. I que...
Sobre una altra matèria clau en infraestructures, el traspàs de Rodalies, la Generalitat admet que caldran uns anys per notar els efectes de la gestió de proximitat. Recalquen que el traspàs era un clam dels diferents municipis.
I ja que parlem d'infraestructures, Vallter és des de fa anys una estació deficitària. Cada any l'estació tanca amb pèrdues importants que en algunes ocasions arriben al milió d'euros. És per aquest motiu que des de la Generalitat s'està treballant per canviar el model d'estació i convertir-la en una estació oberta els 365 dies de l'any.
El ple del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses d'aquest mes de novembre ha comptat amb la presència del president de Ferrocarrils, que ha portat més detalls sobre el model d'estació que es vol per Vallter i ha presentat els primers serrells de telecabina que han d'unir 7 cases amb l'estació de muntanya.
Judit Curós.
El finançament del telecabina de Vallter perilla. El ple del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses d'aquest mes de novembre ha estat copsat per la presència del president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Antoni Segarra, que ha presentat els primers serrells del telecabina que ha d'unir 7 cases amb l'estació de muntanya. De moment ja s'ha encarregat un estudi de viabilitat, però falta el finançament. S'estima que el cost total de la construcció del telecabina ascendirà a 34 milions d'euros, però la mala notícia arriba després que s'hagin quedat fora dels fons europeus que haurien permès subvencionar part del projecte. Xavi Guitart, president del Consell d'Alcaldes i d'Alcaldesses, veu el projecte amb bons ulls.
Bueno, evidentment és una inversió ambiciosa, jo crec que costarà, evidentment, però sí que és veritat que si es va treballant i es va pedalant cap un camí i es comença amb el projecte, es tira endavant el projecte, tenim el projecte sobre la taula, a partir d'aquí hi ha fons europeus, hi ha fons de Generalitat i també crec que hi ha d'haver voluntat.
El projecte està encara en fase inicial, però ja es coneixen els primers serrells. El telecabina serà l'únic accés a l'estació i la carretera es convertirà en una via ciclista. Ho explica el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Antoni Segarra.
Seria un telecadira potent que a l'estiu es convertiria en telecabina i que enllaçaria amb un nou telecabina que baixaria fins a l'Alter. De tal manera que a l'hivern es pujaria amb el telecabina fins aquí, aquí es baixaria i es pujaria el telecadira i la gent esquiaria amb el telecadira com a qualsevol estació.
Ferrocarrils ja ha començat a buscar fons de finançament per aconseguir els 34 milions d'euros que costaria el projecte de Vallter.
I a aquesta hora del matí ens preguntem quin és l'estat de salut de la cuina volcànica. Doncs bé, continua tenint adeptes arreu del territori, però ja amb alguns matisos.
Doncs sí, la gastronomia de la comarca és un dels grans atractius pels visitants durant aquesta època de l'any. La carn és el producte més demanat, però també ha agafat un paper important en els darrers temps la cuina vegana. En el marc de la Fira Orígens d'aquest cap de setmana hem parlat amb en David Colom del restaurant L'Hostalet.
La cuina verda agafa el protagonisme aquest cap de setmana a la Fira Orígens. És un tipus de cuina que ha agafat protagonisme en els darrers temps però que no és la principal a casa nostra. Les persones que arriben de fora la comarca segueixen preferint la cuina volcànica tradicional, on els plats principals són la carn i els guisats casolans. Tot i així, la cuina vegana cada vegada té més adeptes i els vegetals apareixen més en els plats. Precisament, la Fira Orígens d'aquest any té com a principal lema la cuina verda. David Colom, del restaurant L'Hostalet, d'Hostalet en Bas, explica que la cuina volcànica segueix tenint adeptes d'arreu.
Sempre sol ser, l'element central sol ser una carn i després la verdura acompanya, o un peix i la verdura l'acompanya. La cuina verda ens aposta per sobretot situar el vegetal al centre del plat i demostrar que es pot fer cuina només amb vegetals. En el nostre cas, les dues postres que farem, que no porten carn, no porten peix, però no porten cap producte animal, producte ni llet ni ous. Són productes 100% vegetals.
Colom també explica que la cuina verda a la Garrotxa no és la més demanada. La carn segueix sent el plat més triat i buscat entre els turistes. També explica que en aquesta època de l'any és quan més volum de feina hi ha i es busca aquell plat més tradicional. Diu que els dos grans motius perquè la gent vingui a la comarca són l'entorn i la gastronomia.
En el dia a dia del restaurant és una cosa que la gent no busca massa. Ara potser ja no tipus de client que sé que busca cuina més vegetariana o cuina vegana, fins i tot, però normalment la gent de fora que ve aquí a la comarca busquen menjar el que s'ha menjat sempre, carn o guisats o carn de la brasa, d'una manera més tradicional, més càrnica.
Des del restaurant L'Hostalet participaran a la Fira Orígens d'aquest cap de setmana amb dos postres basats en la verdura i la cuina verda com a grans protagonistes.
I ja que parlem de cuina, què diferencia un pa artesà d'un pa de batxinera o prefabricat?
Cada forn de pa treballa a la seva manera. A la Fogaina elaboren pa artesà amb farines a la pedra i ecològica. També utilitzen massa mare, que expliquen que permet oferir un producte més digestiu, amb millor color i que aguanta més dies. En parla Claudio Albornoz, forner de la Fogaina.
El cuidado particular que le ponemos a las materias primas nos permite hacer un pan de calidad porque sabemos, tenemos un trato directo con los productores, por ejemplo, trabajamos con harinas de trigo antiguo. Eso nos permite un pan, primero, hecho a mano, segundo, muy bonito, y tercero, muy sabroso, que son las tres cosas que sobre todo cuidamos siempre. Se diferencia muy fácilmente de un pan de gasolinera o de supermercado, principalmente por la durabilidad.
I és que, segons en Claudio, el pa artesà que fan ells pot durar el doble comparat amb el que no ho és, encara que reconeix que és més car, perquè diu que fer el producte de qualitat val uns diners. També diu que en els últims anys han notat més interès a menjar bé i saludable.
Avui parlarem amb en Pep Palau de la Fira Orígens, és el seu director. A Ripoll, Esquerra ha registrat una moció per sol·licitar que s'organitzi una gala de l'esport al municipi per reconèixer els mèrits esportius individuals i col·lectius dels esportistes del poble. Ens ho explica en Martí Palau.
Esquerra Republicana de Ripoll vol organitzar una gala de l'esport ripollès per reconèixer els mèrits, trajectòries i resultats dels clubs, de les entitats esportives o d'aquells esportistes que assoleixin alguna fita. Es tracta d'una proposta que ja portaven al programa electoral i que ara volen proposar a l'Ajuntament. Parla Chantal Pérez, portaveu d'Esquerra a Ripoll.
Es tracta de premiar el talent ripollès en l'esport, que n'hi ha molt, de reconèixer la feina de clubs, d'entitats i de treballar una mica per la cohesió, la inclusió i tot el que l'esport representa.
La intenció és que es pogués celebrar una diada a l'any en la qual tots els esportistes nominats en diferents categories hi fossin presents i un jurat decidís quins són els mereixedors dels reconeixements. És una manera de donar valor als esportistes i les entitats esportives de Ripoll. Així ho detalla Lluís Oriols, membre del grup d'Esquerra Republicana a Ripoll.
Això és una iniciativa que sorgeix sobretot de les reunions que tenim amb moltes entitats, que Ripoll per sort té moltes entitats, tant culturals i en aquest cas esportives de renom, tant a nivell individual com a nivell de clubs. Nosaltres pensem des del nostre grup que és molt important que se'ls hi faci, a part de tenir bones instal·lacions, que en aquest cas també notem que manquen i que sobretot que estiguin ben conservades, que se'ls hi faci un reconeixement individual i col·lectiu. El que proposem nosaltres és que s'aglutinin tots els mèrits al llarg de l'any amb una jornada i que es faci un reconeixement a l'esforç que fan els clubs.
Els republicans han registrat una moció per demanar que s'instauri aquest esdeveniment per reconèixer i promoure la cultura esportiva a la vila. Si la resta del ple dona suport a aquesta iniciativa, l'Ajuntament podria posar fil a l'agulla per començar a organitzar la primera edició.
I ja que parlem d'esports, l'hoquei Olot vol recuperar bones sensacions. Els olotins reben aquest dissabte a 8:15 del vespre al Vendrell.
Després de dos desplaçaments en el que va de Lliga sense sumar, els de Jordi Garcia volen mostrar el seu millor nivell a la Josep Jou. Per tornar a la línia de la victòria, el conjunt olotí haurà de superar un rival que ve d'empatar davant el Vilafranca, màxim favorit del grup nord de l'hoquei Lliga Plata.
Fa 15 dies, quan l'hoquei Olot afrontava els darrers entrenaments abans de disputar el partit corresponent a la tercera jornada davant l'Ordis Gallec, els olotins arribaven després de perdre per 3-2 fora de casa. Al cap de dues setmanes, la mateixa història es repeteix. L'hoquei Olot va perdre a Sant Feliu de Codines per la mínima, perdonant ocasions i sense mostrar la seva millor versió. Aquest dissabte té una nova oportunitat d'oblidar-se dels fantasmes quan juga fora de casa i sumar un 9-9 a la Josep Jou, que seria millorar encara més l'inici en aquesta Lliga 23-24. Amb el dubte de si Aniol Mangas hi serà o no, l'equip de Jordi Garcia vol tornar allà on està més còmode, a la Josep Jou, amb la pista plena i desplegant un joc on sigui dominador.
Crec que és una mica mental, crec que vam fer una molt bona pretemporada, vam acabar l'any passat molt bé, tenim conceptes molt ben estudiats i molt ben treballats, per tant jo crec que és més un tema mental, que quan sortim a fora potser no et sé ben bé dir el què, però potser ens tirem un pèl enrere quan hem de ser encara més valents i més atrevits.
L'Uquil rebrà un Vendrell amb la moral alta després de plantar cara a tot un Vilafranca i aconseguir empatar a 3 davant el màxim favorit d'aquest grup a pujar a l'hoquei Lliga. Es tracta d'un club històric de l'hoquei patins català, que ara suma 4 punts en aquest inici de competició i es troba just per sota els olotins, a la part mitja de la taula.
Han fet un parell de fitxatges que han estat jugant molts anys a hoquei Lliga, tenen el Lluís Ferrer i el porter Antoda, que també hi han jugat molts anys. És un equip que combina gent veterana amb nanos més joves i al final són perillosos, perquè a part de tenir molta experiència, els grans, els joves en tenen ganes, i és un equip que ens pot crear problemes, que segurament ens vindrà a buscar.
L'hoquei Olot Vendrell es disputarà aquest dissabte a 7:45 del vespre a la pista Josep Jou del pavelló d'Esports d'Olot. Al descans del partit hi haurà l'actuació del Club Patinatge Artístic Olot. Tot plegat es podrà seguir en directe a partir de les 7 de la tarda a Ràdio Olot.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé, i quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
Aquest cap de setmana a la Casa Cultural d'Andalusia de la Garrotxa estem de festa. Dissabte, Dia del Flamenco, amb l'actuació de Barcelona Flamenco Ballet, sota la direcció de David Gutiérrez Molina, a les 7 de la tarda a l'entitat. L'entrada és lliure. Organitza Federació Andaluza de Comunidades. I diumenge, 31è aniversari, a les 11 del matí, Missa Rociera, a l'Església de Sant Roc. A les 2 de la tarda, Pica Pica Popular. I a 3:15, dinar. A 4:45 de la tarda, actuació de grups i cors. I per finalitzar, actuació del grup De Bohèmia. Podeu recollir els tiquets pel dinar a l'entitat.
Obres l'ordre de comanda i fiques el numeret.
Quin numeret?
Són 8 dígits i 6 lletres.
Què?
Ho tens al mail.
Quin mail? Jo no tinc cap mail. Quin mail?
Si la tecnologia es posa difícil, passa't a la tecnologia elèctrica amb la gamma Citroën Pro en els Business Days. Amb punt de càrrega inclòs i estoc disponible fins al 20 de novembre.
Citroën. Informa-te'n a Garatge Andreu, el teu concessionari Citroën, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 120, d'Olot.
No deixis escapar les ofertes d'aquesta temporada amb maquinària agrícola i forestal del Taller Reyes. Motoserra estil des de 179 euros, bufador estil des de 99, desbrossador estil des de 59, e hidronetejadores estil des de 99. A què esperes? Aquestes ofertes les trobaràs al Taller Reyes. Botigues estil Onda i Husqvarna per Olot i Girona.
Al llarg de molts anys hem obert les portes dels nostres ascensors per a que pugessis amb nosaltres. Hem pujat la veïna simpàtica del tercer primera.
Bon dia!
El company de feina que sempre arriba adormit.
Hola!
La iaia de la Bet carregada de bosses del mercat.
Uf, què tal?
O el repartidor de paquets, que cada dia va més ràpid.
Bones, bones!
I així infinitat de persones que, com tu, han confiat en nosaltres i han compartit moltes històries fent servir els nostres ascensors. Ascensors Serra, 100 anys junts.
Atxa!
Que el fred no t'agafi per sorpresa. Omple el teu dipòsit de gasoil amb Petrolis. Som el teu distribuïdor de gasoil de confiança a la Garrotxa. Demana el teu gasoil d'automoció agrícola o de calefacció a Petrolis. Et portem el gasoil a casa o a l'empresa. Ens trobaràs a Olot a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 121 o al telèfon 972-273-619. Petrolis. Cada dia més a prop teu.
972 26 84 16. Per comoditat i rapidesa, l'equip tècnic de la Clínica Veterinària Olot us recomana reservar hora per la vostra mascota. Horaris, matins de 9 a 1 i tardes de 5 a 8. Pàrquing gratuït. Truqueu-nos al 972 26 84 16. Clínica Veterinària Olot, al passeig de Barcelona, 12.
Bon dia, bona hora, són 9:15 del matí.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Ens posem al dia. Les acusacions particulars dels atemptats del 17 d'agost del 17 a Barcelona i Cambrils han reiterat aquest dimecres al Tribunal Suprem que els tres condemnats ho han de ser també per les morts de la Rambla de la capital catalana i el passeig marítim de la localitat del Baix Camp.
Segons els advocats de diversos Mossos d'Esquadra ferits, els tres condemnats van ser imprescindibles per cometre els atemptats i, per tant, han de ser jutjats un altre cop, incloent aquest delicte.
Un dels advocats és l'Agustí Carles.
Aquestes persones se'ls jutja pel que ha passat, estem d'acord amb les condenes, i així ho hem dit avui, i que es mantinguin. El que diem és, falta un membre, és a dir, que n'hi ha tres de condenats, però hi ha un quart que va marxar amb una furgoneta. Serà l'imant o qui serà? Però aquest quart és un membre que també formava part de la cèl·lula terrorista.
Unes 9.000 persones ja han fet servir el rumbus que va de les preses a Santa Pau.
El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa destaca el bon funcionament del servei i anima els visitants a fer-lo servir encara més.
Des de Teixa diuen que a l'estiu es va notar una major afluència i que ja preparen algunes mesures per tal de millorar el servei. Àlex Gelabert és el gerent de Teixa.
Les aportacions estan obertes, hi ha unes comptes a la parròquia, a Sant Esteve.
No és aquest el tall de veu que volíem escoltar. Ara sí, escoltem el gerent de Teixa, Àlex Gelabert, parlant precisament d'aquestes millores en el servei dels rumbus.
Molt bé, per ser un servei molt jove. És veritat que va començar, diguéssim, doncs, el mes d'abril, amb caps de setmana, i per dir d'alguna manera, doncs, amb una freqüència d'una hora, i portàvem viatgers. Però no havíem tingut el boom que hem tingut aquest estiu. Boom vol dir, doncs, que d'alguna manera s'està utilitzant amb assiduïtat i molt més que les proves que havíem fet amb el Olot Santa Pau els caps de setmana amb menys freqüència.
Els treballs del bicicarril entre Santa Pau i Olot avancen a bon ritme.
L'obra se centra en el trasllat de les línies telefòniques que dificulten avançar en els terminis.
Escoltem en Xavier Puig, és el director del parc.
Les obres del carril bici el que tenen és la problemàtica de que hi ha molts serveis afectats i per tant això és el que, bueno, que traslladar les línies telefòniques, que sobretot a la zona dels ossos n'hi ha moltes, són aquestes tipus de coses que sempre endarrereixen les obres.
I el Departament de Territori espera poder licitar aquest mateix any les obres del conegut com a pont del Carbur entre Sant Pau de Segúries i Camprodon.
Tot i això admeten que hi ha un tap d'infraestructures que han de passar per aquest tràmit i no descarten que pateixi algun endarreriment fins a l'any que ve, que és quan s'espera que comencin les obres.
Sergi Albric és el director de Territori a les comarques de Girona.
Aquest 2023, doncs, el pressupost de la Generalitat contemplava aquests 6 milions d'euros per fer les obres del pont del Carburo. Vaig a comentar, doncs, que la licitació s'havia de fer al final, al últim trimestre del 2023, i es treballa amb aquesta idea de que al llarg d'acabar l'any, doncs, es pugui fer aquesta licitació.
I de carreteres a grans infraestructures, Vallter és des de fa anys una estació deficitària. Cada any tanca amb pèrdues importants que en algunes ocasions arriben al milió d'euros.
És per això que des de Ferrocarrils de la Generalitat s'està treballant per canviar el model d'estació i convertir Vallter en una estació oberta els 365 dies l'any.
En Xavi Guitart és el president del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses.
Bueno, evidentment és una inversió ambiciosa, jo crec que costarà, evidentment, però sí que és veritat que si es va treballant i es va pedalant cap a un camí i es comença amb el projecte, es tira endavant el projecte, tenim un projecte sobre la taula, a partir d'aquí hi ha fons europeus, hi ha fons de Generalitat i també crec que hi ha d'haver voluntat.
A la pàgina econòmica, la cuina volcànica continua tenint adeptes arreu del territori.
La gastronomia de la comarca és un dels grans atractius pels visitants durant aquesta època de l'any.
N'hem parlat amb en David Colom del restaurant L'Hostalet, que participarà a la Fira Orígens.
Sempre sol ser, l'element central sol ser una carn i més la verdura acompanya, o un peix i la verdura l'acompanya. La cuina verda ens aposta per sobretot de situar el vegetal al centre del plat i demostrar que es pot fer cuina només amb vegetals. En el nostre cas, les dues postres que farem, que no porten carn, no porten peix, però no porten cap producte animal, producte ni llet ni ous.
I és que la cuina volcànica ja mira de reull també a la cuina vegana. Esquerra de Ripoll registra una moció per sol·licitar que s'organitzi una gala de l'esport al municipi per reconèixer els mèrits esportius individuals i col·lectius dels esportistes del poble.
Els republicans demanen emmirallar-se en municipis com Torelló o Manlleu, que fa anys que organitzen esdeveniments semblants.
La portaveu és la Chantal Pérez.
Es tracta de... Bueno, de premiar el talent ripollès en l'esport, que n'hi ha i n'hi ha molt, de reconèixer la feina de clubs, d'entitats i de treballar una mica per la cohesió, la inclusió i tot el que l'esport representa.
Però de què parlarem en aquest segon tram horari? Doncs parlarem dels Amics de Sant Esteve i del Santuari del Tura d'Olot. Fan una crida a tothom per aconseguir donacions econòmiques per recuperar les imatges a Sant Esteve, Santa Sabina i Sant Valentí, que haurien d'estar situades a la façana de l'església.
Aquestes figures van desaparèixer durant la Guerra Civil, deixant la buida la portada principal del temple. Ara que aquesta part s'ha arreglat, des de l'associació diuen que és moment de treballar per recuperar la imatge original.
També sabrem com és el cançoner de les Planes d'Hostoles. Se data del 1922 i és un llibre que recull 186 peces que es cantaven al municipi fa més d'un segle.
El llibre recull els treballs dels mestres Joan Tomàs i Joan Llongueres, dos referents en el món del cançoner popular català de principis del segle passat. L'any 1922, durant dos mesos, els dos mestres van passar per les Planes d'Hostoles i ara, la neta de Joan Tomàs, juntament amb l'actual equip de govern, publiquen la feina que es va recollir en aquell moment.
I la moda del pàdel també arriba a les Planes d'Hostoles perquè la demanda per una instal·lació d'aquesta modalitat esportiva ha crescut exponencialment en els últims anys.
El consistori s'ha acollit a una línia de subvenció de la Generalitat que pagarà més del 60% del cost de la instal·lació. La pista de pàdel serà operativa a finals de l'any que ve.
I pel que fa als esports, l'hoquei Olot vol recuperar bones sensacions. Els olotins reben aquest dissabte el Vendrell a partir de 7:45 del vespre.
Després de dos desplaçaments en el que va la Lliga sense sumar, els de Jordi Garcia volen mostrar el seu millor nivell a la Josep Jou.
Crec que és una mica mental, crec que vam fer una molt bona pretemporada, vam acabar l'any passat molt bé, tenim conceptes molt ben estudiats i molt ben treballats, per tant jo crec que és més un tema mental, que quan sortim a fora potser no et sé ben bé dir el què, però potser ens tirem un pèl enrere quan hem de ser encara més valents i més atrevits.
I avui també us parlarem de que Catalunya va guanyar el campionat europeu de futbol sala femení el diumenge passat i entre les campiones hi ha una ripollesa, la candabandolenca Núria Pararnau.
La jove futbolista juga a futbol a l'EMFAF d'Andorra, però entrena amb l'escola de futsal Ripoll, la qual cosa li ha permès disputar aquest campionat europeu i ser una de les millors jugadores del torneig amb només 15 anys.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Si no hi ha novetats aquest migdia, Pedro Sánchez tornaria a ser president del govern espanyol. Sánchez ha defensat l'amnistia als encausats del procés i diu que toca fer de la necessitat una virtut.
L'aspirant a continuar com a president del govern espanyol ha denunciat que el Partit Popular s'ha afegit al club reaccionari amb 5 governs autonòmics amb Vox.
Mentrestant, Nogueres adverteix a Sánchez que sense avanços no li donaran suport, no tempti la sort, li ha dit.
La portaveu de Junts ha explicitat el disgust amb el discurs de Pedro Sánchez i li ha recordat els termes de l'acord que van signar.
Transport públic gratuït per certs col·lectius i permisos de maternitat i paternitat més llargs.
Sánchez anuncia transport públic gratuït per a menors, joves i desocupats i 20 setmanes de permís de maternitat i paternitat.
Al carrer càrregues i detencions en les protestes contra la investidura de Pedro Sánchez a Madrid.
Poc abans de les 11 de la nit, la policia ha decidit actuar per dispersar els centenars de manifestants que es concentraven davant la seu del PSOE.
I el Suprem britànic tomba el pla del govern d'enviar a Ruanda els demandants d'asil.
Considera que el país africà no ofereix prou garanties i que els sol·licitants d'asil deportats podrien patir maltractaments o ser retornats al seu país d'origen.
Taife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Taife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
I ara és el moment del temps, anem al mapa de temperatures.
Doncs avui ens llevem amb 2 graus a Vall de Núria, 8 graus a Das i a Ribes de Freser, 9 a Ripoll, 10 graus a Olot i a Mieres, 12 graus a la Vall d'en Bas i a Castellfollit de la Roca i també a Vic, 13 a Banyoles i a Figueres, 14 a Girona i a Roses i 16 graus a Anglès i a Sant Feliu de Pallerols.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
El canvi de temps ahir es va notar, sobretot pel que fa a temperatura, però també l'aspecte del cel. Un dia ennuvolat, emboirat a les muntanyes i a l'extrem sud, a tocar del Montseny, va caure alguna gota, algun plogim a la tarda i al vespre. Poca cosa. Bé, les temperatures es van quedar entre els 15 i els 20 graus. 20 graus a Llançà, la més alta. Res a veure amb les temperatures de dimarts. Mieres van arribar a 18, el dia abans 28. Ha baixat 10 graus la temperatura màxima. A Camprodon la mínima 3, màxima 13. A Ribes de Freser, mínima 7, màxima 13. A Olot, màxima només 15. O a Vic també es van quedar només amb 15 graus. En definitiva, refrescada que notarem també avui. Avui matí encara ennuvolat, no descartem alguna gota, algun plogim cap al sud, molt poqueta cosa, bàsicament cap a la selva. I a la tarda una mica més de sol a tot arreu amb algun núvol prim. Per tant, la tarda ja no estaria tan tapat el cel o tan ennuvolat. Les temperatures quedarien entre 16 i 22 aproximadament. Puja una mica la màxima perquè la tarda farà una mica de sol. I bé, divendres, dia variable, mig ennuvolat, no descartem alguna pluja feble cap al sud de la Costa Brava i la Selva, molt poqueta cosa, bàsicament matí, i a la tarda variable amb clarianes. El cap de setmana ja tindrem més sol i aquesta temperatura que tendeix a pujar ràpidament tornarà a fer calor entre diumenge i dilluns de la setmana vinent.
Del 17 de novembre i fins a acabar existències Black Friday a Peixos Isma. No et perdis la nostra superoferta. Una caixa d'un quilo de gamba vermella extra i un quilo d'escamarlà gros congelat per només 50 euros. Black Friday a Peixos Isma. No te'n quedis sense. Encarrega ja a la botiga o al 972 03 91 52. Peixos Isma!
Fira Orígens torna amb la cuina verda com a gran protagonista. Demostracions de cuina en directe de la mà de reconeguts xefs, tallers, tast i venda dels millors productes de la terra, premis, concursos i molt més. Aprèn, tasta i compra el 18 i 19 de novembre a Olot. Més informació firaorigens.cat.
Ara falten 3 minuts ja pel punt exacte de 3 quarts de 9 del matí.
Avui esmorzem amb...
amb el director de la Fira Orígens, en Pep Palau.
Amb el suport de Tuitin.
Jo no sé si en Pep Palau coneix aquesta sintonia que hem escollit de fons. Pep, què tal? Bon dia i bona hora.
Molt bon dia a tothom.
L'has identificada fàcilment o no?
Ostres, la veritat és que no hi caic.
No hi caus. Doncs hem escollit la banda sonora d'una pel·lícula que, per enamorar els nens i nenes al món de la gastronomia, és absolutament imprescindible. Estic parlant de la banda sonora de la pel·lícula Ratatouille, que és aquesta rateta que sap cuinar com els millors xef. Tot a punt per la Fira Orígens aquest cap de setmana a la ciutat d'Olot, punt de referència a Catalunya en l'àmbit gastronòmic, no?
Doncs sí, tot a punt, i mira, quina millor entrada que el Ratatouille, que no és altra cosa que la nostra de Xamfaina, per parlar del tema central de la Fira d'enguany, que són els vegetals. La cuina verda és la protagonista d'Orígens. Ja sabeu que cada any agafem un tema, cada any triem un tema que està d'actualitat, que és tendència, i per tant, Fira Orígens, amb això el que vol dir és que no només és una fira de qualitat, perquè tots els que hi participen són productors de qualitat i estan darrere el taulell, cosa importantíssima, sinó que, a més, les activitats que fem estan basades sempre doncs, en un tema de màxima actualitat, i per això triem doncs, també ponents, cuineres i cuiners que vinguin a explicar-nos-el.
De fet, la cuina verda està renyida amb la cuina tradicional, o no?
No, en absolut, en absolut. De fet, si ens hi fixem bé, és una cosa força recent en la història de la nostra cuina, aquesta presència important, jo diria, doncs, fins i tot majoritària de proteïna càrnica en els plats. La nostra cuina tradicional, abans de, diguem, d'aquesta època d'abundància, que és evidentment la que hem conegut, no?, en les últimes dècades, la carn era un ingredient, doncs, que formava part de la nostra alimentació, per descomptat, i en segueix formant part, però no era l'ingredient principal dels plats. La majoria de vegades hi ha molts plats que són, doncs, només vegetals, però molts, la majoria, en la que el vegetal, doncs, és el principal ingredient, i després, evidentment, doncs, hi ha elements de carn o de peix que són el que acaba de fer el pes en el plat, diguem.
De fet, ho preguntava perquè fa una estona parlàvem de la cuina volcànica, que és una cuina molt basada en guisats i en plats, diguem-ne, de tardor i hivern. Aquí hi ha cabuda, precisament, per la cuina verda i la cuina fins i tot vegana?
Sí, mira, justament l'altre dia en parlàvem en una jornada jovenetes que, doncs, va servir per rumiar, per reflexionar, per posar en comú idees i sobretot per veure d'on venim i cap on anem, no? I sempre mirar cap al futur i intentar, doncs, connectar també amb els valors actuals, no només de la cuina d'una manera intrínseca, sinó també de la societat. I parlàvem d'això, amb els de cuina volcànica, i esclar, si t'hi fixes bé, és veritat el que dius, però també és veritat que hi ha ingredients que formen part d'aquesta cuina volcànica, que potser, doncs, en l'imaginari la situem més a l'època de tardor-hivern, que són del món vegetal. El fesol de Santa Pau, doncs, és indispensable, és una icona de la cuina volcànica. Els bolets és una altra icona, no només de cuina volcànica, sinó de la nostra cuina de tardor i d'hivern, encara que aquest any vagin escassos per la poca pluja que ha caigut, no? I tant un ingredient com l'altre formen part del món vegetal.
Pep, aquest any què podrem veure al Fira Orígens? Perquè jo comentava al principi que ja és un referent de la gastronomia a Catalunya i cada any sorprèn. Aquest any, per on van les coses?
Doncs mira, les coses van a això que deia, cuina verda, i em vindran a parlar cuineres i cuiners, carrotxins i olotins per descomptat. Tornarem, doncs, a tenir a l'escenari de l'aula de cuina les cols, en aquest cas ja representades per la generació que empeny fort i que està, doncs, agafant cada vegada més el timó del prestigiós restaurant d'Olot. Seran la Clara i la Carlota Puigverd les que vindran, doncs, en representació de les cols. Tindrem Cal Enric també, i en aquest cas també, doncs, hi ha relleu generacional, i serà la Brià Juncà, doncs, qui vindrà cas el diumenge. Les cols venen el dissabte, Cal Enric el diumenge, però també, doncs, gent, doncs, que no té aquest renom, que no té encara aquest prestigi, però que estan molt vinculats a la cuina verda, doncs, com és el cas de Primera Planta, amb la Sílvia, la Bàrbara i la Vicky. Hi haurà en Pep Noguer, per descomptat, amb l'Anna Paré, i en aquest cas el que faran serà no només parlar de cuina verda, sinó també de relacionar-la amb la salut, perquè acaben de treure un llibre que es diu La cuina de la memòria, tots dos, en Pep Noguer, cuiner, conegudíssim per tots, i l'Anna Paré, una nutricionista molt prestigiosa, i ens parlaran, doncs, també de la relació que hi ha entre la cuina verda i la salut. Per tant, però també tindrem, doncs, cuineres i cuiners que vindran de fora. Bueno, també parlant de cuina volcànica, em descuidava, l'hostalet David Colom, també el tindrem, doncs, el dissabte, parlant de cuina volcànica i fent aquests plats de cuina volcànica i demostrant com la cuina verda també forma part d'aquesta cuina volcànica. I després hi anem gent de fora que vindrà, doncs, a parlar-nos d'això i que en aquest cas de fora i amb un cert toc d'exotisme, si volem, tindrem l'Angelina Xugani, que ens ho farà amb una visió molt, molt distant geogràficament parlant, perquè ella és índia i ens parlarà de la importància dels vegetals en la cuina índia. Tindrem una cuinera grega que es diu Mirto Kali, que ho farà, doncs, parlant-nos també de la importància de la cuina verda a Grècia, en els sabors i aromes de la cuina grega. I després, doncs, això, restaurants estrellats com l'Aliança d'Anglès, amb l'Àlex Carrera, que també hi seran, i, per descomptat, el plat fort, perquè vulguis que no, doncs, sempre hi ha, per dir-ho així, algun cap de cartell. Aquest any, com no podia ser d'una altra manera, és la Maria Nicolau, que per cert es va estrenar a Fira Origins.
Que bé, que bé. Quantes coses que tenim per gaudir, per disfrutar. M'agrada molt la paraula disfrutar i quan parlem de la cuina encara més. Pep Palau, director de la Fira Origins, una abraçada molt gran i gràcies per tornar-hi un any més.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
T'apassionen la cuina i els productes de proximitat? Doncs a Fira Orígens podràs aprendre dels millors chefs en les demostracions de cuina, tastar els productes als tallers que s'hi imparteixen i comprar directament al productor. Recorda, 18 i 19 de novembre a Olot. Més informació firaorigens.cat.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot on hi trobaràs tot el que necessites. Ja estàs ben equipat per aquesta tardor. A Tweeting hi trobaràs els portàtils i les tables fetes a la teva mida, a més de tots els seus complements. I també a Tweeting hi trobaràs les millors tarifes. Demana'ns la tarifa fibra més fixa, més mòbil per només 38 euros al mes o mòbil 5G a partir de 10 euros. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 902 26 24 25.
Els amics de Sant Esteve i el Santuari d'Altura d'Olot fan una crida a tothom per aconseguir donacions econòmiques per recuperar les imatges de Sant Esteve, Santa Sabina i Sant Valentí, que haurien d'estar situades a la façana de l'església. Aquestes figures van desaparèixer durant la Guerra Civil, deixant buida la portada principal del temple. Ara que aquesta part s'ha arreglat, des de l'associació diuen que és moment de treballar per recuperar la imatge original.
Des de l'any 36, per la Guerra Civil, a la façana de l'església de Sant Esteve no hi són presents les imatges de Sant Esteve, Santa Sabina i Sant Valentí. L'associació d'amics de Sant Esteve i el Santuari d'Altura fa temps que està recaptant diners per poder elaborar unes noves imatges. Des de l'associació expliquen que després d'haver fet les millores a la façana, ara és moment de treballar per tornar una mica més la normalitat a un dels edificis icònics de la ciutat. Per ara estan podent tirar endavant la imatge de Sant Esteve. En parla Carles Macias, membre de l'Associació d'Amics de Sant Esteve i el Santuari d'Altura.
I el que podem avançar és que estem tirant endavant ja la imatge del Sant Esteve, perquè pràcticament ja tenim els diners suficients per financiar-ho, el qual vol dir que les tres imatges no es posaran de cop, però sí que tenim molt d'interès en que es col·loqui la central i a veure si de mica en mica podem anar completant l'obra.
Per això, des dels Amics de Sant Esteve i el Santuari d'Altura fan una crida a tothom qui vulgui col·laborar a fer una petita aportació per poder elaborar tot el conjunt de sants i santa.
Les aportacions estan obertes, hi ha unes comptes a la parròquia, a Sant Esteve hi ha els números, el full parroquial també de tant en tant surten, es pot fer l'aportació a través de compte, es pot fer l'aportació personal, es pot fer una aportació, les aportacions per descomptat, que si és interès del que porta els diners desgraven a Hisenda.
Les noves imatges s'estan fent a l'art cristià i és que un dels objectius de l'Associació d'Amics de Sant Esteve i el Santuari d'Altura és que els nous sants siguin elaborats per escultors locals.
I parlant de patrimoni, el cançoner de les Planes d'Hostoles del 1922 es converteix en un llibre que recull 186 peces que es cantaven al municipi fa més d'un segle. El llibre recull els treballs dels mestres Joan Tomàs i Joan Llongueres, dos referents en el món del cançoner popular català de principis del segle passat. L'any 1922, durant dos mesos, els dos mestres van passar per les Planes d'Hostoles i ara la neta de Joan Tomàs, juntament amb l'actual equip de govern, publiquen la feina que es va recollir en aquell moment. És una crònica d'en Pere Ubach.
Joan Tomàs, nascut a Barcelona a finals del segle XIX, va ser un músic català important durant la primera meitat del segle XX. Al llarg de la seva carrera professional va ser director de diversos cors, mestre de música en algunes escoles, sotsdirector de l'Orfeó Català i folclorista. L'any 1922 va iniciar la seva tasca dins l'obra del cançoner popular de Catalunya, en la qual hi participa fins l'esclat de la Guerra Civil. Durant aquests 14 anys realitza 23 missions, de les quals la segona té lloc a les Planes d'Hostoles. Durant dos mesos, Joan Tomàs i Joan Llongueres van instal·lar-se al poble per recollir el cançoner popular del municipi. En total van recollir més de 800 cançons, 186 només a les Planes. Aquesta feina ha estat recollida i s'ha publicat en el llibre Cançoner de les Planes d'Hostoles, 1922. Una de les impulsores ha estat la neta de Joan Tomàs, Liliana Tomàs, qui també s'ha encarregat de l'edició del llibre.
La recollia enduïda. I en aquesta missió, el que té de molt bo, a més, és que els dos mestres que hi van anar, tots dos eren mestres i músics. Perquè Joan Tomàs hi va anar amb Joan Llongueres i Badia, el gran mestre Joan Llongueres. Llavors, clar, tots dos s'alternaven, ara reculls tu la música i jo la lletra, i ara al revés. Ara tu la música i jo la lletra, no? I això també va facilitar molt la recollida.
Segons l'alcalde de Les Planes, Marc Puig, la intenció del consistori és que les cançons que apareixen en el cançoner de Les Planes d'Hostoles 1922 tornin a estar presents en l'imaginari col·lectiu.
Temps ara pels esports. Catalunya va guanyar el Campionat Europeu de Futbol Sala Femení el diumenge passat i entre les campiones hi ha una ripollesa, la veïna de Can de Bànol, Núria Perarnau. La jove futbolista juga a futbol a l'Enfaf d'Andorra, però també entrena amb l'Escola de Futbol Sala Ripoll, la qual cosa li ha permès disputar aquest Campionat Europeu i ser una de les millors jugadores del torneig amb tan sols 15 anys.
Núria Perarnau és una futbolista campdevanolenca que va tenir la sort de participar en el Campionat Europeu de Futbol Sala amb la selecció catalana, competició que es va disputar a Alcarràs el cap de setmana passat. La jove esportista va ser seleccionada pel combinat català amb només 15 anys, convertint-se en la jugadora més jove de tota la plantilla. Mònaco, Bèlgica i França eren els altres equips participants i, tot i que no eren rivals senzills, les catalanes es van acabar imposant i coronant-se com a campiones d'Europa. Així ho explica Núria Perarnau, futbolista de Camp de Bànol.
Primer a Mònaco va ser més fàcil i la veritat és que estic contenta perquè vaig jugar molt i tot i era la més petita i em va anar molt bé. I després en França sí que va costar més, però tot i així vam poder guanyar i en Bèlgica també. I molt contentes perquè vam lluitar molt i l'esforç va tenir la seva recompensa.
Amb només 15 anys i acostumada més al futbol que no pas al futbol sala, Perarnau va arribar a la cita amb una mica de nervis, però a mesura que anava disputant minuts es van anar diluint, fins al punt que es va quedar molt a prop de ser escollida la MVP de la competició.
Doncs la veritat va ser impactant, vam fer-ho molt professional a l'hotel tot i la grada, tot el públic animant amb tambors, i és una experiència que recordaré sempre perquè la veritat és que no et passa cada dia i no m'ho esperava.
A partir d'ara, la jove campdevanolenca té clar que la seva prioritat és el futbol, perquè és l'esport que li agrada de veritat. Actualment juga amb l'Enfaf Construccions Modernes d'Andorra i espera poder ser futbolista professional en un futur.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé. I quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Tanquem programa. Demà hi tornem a la mateixa hora, ja enflairant el cap de setmana. Gràcies per la confiança. Bon dia i bona hora a tothom.